RAC 1. Notícies. Bàrbara Padilla.
Bona tarda, són les 7. Israel assegura que l'exèrcit ja envolta la casa del líder de Hamas a Gaza. El primer ministre d'Israel, Benjamin Netanyahu, diu que l'operació forma part de l'ofensiva terrestre israeliana a Khan Yunis, al sud de la franja de Gaza. Assegura que encara que estigui amagat, l'acabaran agafant.
He dit a les nostres forces que poden arribar a qualsevol lloc de la franja. Ara estan rodejant la casa de Sayyar Sinwar. És la seva fortalesa. En pot escapar, però només és qüestió de temps fins que arribem a ell.
A tot això, Hamas insisteix que no hi haurà intercanvi d'hostatges i presoners mentre Israel continuï atacant Gaza. Ho diu Osama Hamsan, el representant de Hamas al Líban.
Pel que fa a l'intercanvi d'hostatges i presoners, reitero la nostra posició. No hi haurà converses fins que no s'acabi l'agressió a Gaza. Els mediadors van fer esforços lloables, però l'ocupació va dificultar.
Mentrestant, les Nacions Unides demanen al Consell de Seguretat que pressioni per evitar una catàstrofe humana a Gaza. També fan una nova crida a l'alto al foc. El PP acusa la presidenta del Congrés, Francina Armengol, de convertir el Congrés en una sucursal del PSOE. Els populars creuen que el discurs que ha fet avui, dia de la Constitució, va a la línia dels plantejaments de Pedro Sánchez i els independentistes. Aquestes eren les paraules d'Armengol aquest matí a l'acte pels 45 anys de la Constitució.
Es el espejo que muestra nuestra mejor versión, pero en él no nos vemos reflejados del todo. Hace falta seguir trabajando para hacer realidad su palabra. No solo hay que celebrarla, debemos seguir esforzándonos para reflejarnos en ella.
Els populars diuen que avui era un dia per defensar la Carta Magna i no per qüestionar-la. Plataforma per la Llengua defensa que no hi ha cap impediment legal per l'oficialitat del català a la Unió Europea. Un informe de l'entitat apunta que és una decisió política i que la Unió Europea ha estat ja flexible amb altres llengües. En parla el president de l'organisme, Òscar Escudé.
Quan des de Plataforma per la Llengua afirmem que el reconeixement del català com a llengua oficial de la Unió Europea és legal, no només és una opinió interna, sinó que ara hi ha un informe acadèmic, hi ha experts juristes, hi ha doctrina acadèmica internacional, per dir-ho així. Tenim dos juristes reconeguts i de prestigi que així ho afirmen i ho deixen ben clar. Aquesta és la gran diferència que hi ha a partir d'ara.
El document apunta que els tractats de la Unió Europea donen als 27 àmplia discreció per decidir quins idiomes són oficials a la Unió Europea i que el català compleix els requisits legals establerts. En aquest sentit, Escudé espera que la reunió de ministres de dimarts sigui la definitiva. I a aquesta hora hi ha retencions en alguns punts de la xarxa viària pel retorn del dia festiu. Les complicacions es troben sobretot a la C-16 entre Nou de Berguedà i Berga, direcció Bellver de Cerdanya. Allà hi ha 11 quilòmetres d'aturades. També hi ha problemes a la C-162 entre Fontanals de Cerdanya i Alp, direcció Puigcerdà, amb gairebé 5 quilòmetres de retencions. I ara els esports, amb Dani Aguilar.
Esport en directe, temps de descans del partit del Joventut de Badalona davant el Beixiktas, de moment guanyant la penya 33-37. És el primer partit de la segona volta de l'Eurocup masculina de bàsquet. De moment el millor, Pep Busquets amb 9 punts. D'aquí menys d'una hora i mitja serà el retorn al torn del Barça, que visita la Virtus de Bolonya a la 12a jornada de l'Eurolliga masculina, partit que podreu seguir en directe a RAC+1 des d'un quart d'hora abans. A la Copa del Rei de Futbol, el Terrassa ha quedat eliminat després de perdre contra l'Alavés 0-1. La notícia, però, l'ha protagonitzat el Barbastre de segona federació, ha eliminat un primera divisió com l'Almeria, a qui ha guanyat 1-0. En hoquei patins, el Liceo denuncia insults racistes en el partit que ha jugat a la pista del Voltregà, enfrontament de l'hoquei Lliga. Segons el club gallec, s'ha proferit un insult contra el jugador argentí Fran Torres, fet que ha fet que l'equip gallec abandonés la pista durant prop de mitja hora. Després ha tornat i ha acabat el partit. El Liceu ho ha denunciat per xarxes, criticant també falta de seguretat al pavelló. Per cert, encara en hoquei patins, la selecció espanyola femenina es juga a 2:15 al passi a les semifinals de l'Europeu que es disputa a Olot, juga davant Itàlia i en té prou amb un empat. I ara mateix tenim en directe el partit de la selecció espanyola femenina d'handbol davant Argentina, 17-15 a la segona part. És el primer partit de la segona fase del Mundial.
I el temps, no s'esperen canvis les properes hores. Es mantindrà el temps tranquil, només amb algunes bandes de núvols. A la nit la temperatura tornarà a baixar en picat i demà el dia començarà amb temperatures per sota dels 0 graus al Pirineu, per sota dels 5 a l'interior i difícilment arribaran els 10 a la costa.
RAC 1. Els que us lleveu cada dia amb el món a RAC 1.
Ah, que faràs tard, peu a terra.
Els que us poseu la competència i el vostè primer d'amagat a la feina.
Digues que sí, que les guapis no treballem.
Ei, t'aviso si ve el jefe.
Els que dineu amb el RAC 1 migdia.
A taula, que avui toca verdura.
De postres, què vols? Iogurt, fruita?
Els que torneu a casa amb el versió RAC 1.
Ui, aquest carrer aquesta hora està impossible. Vols dir que no hauríem de tirar per allà baix?
Home, no, no li fotis gas. Tu tira per aquí, que ja m'ho conec, això, que aquí tinc un pis aquí darrere.
Els que feu el sopar amb el 9C i us fiqueu al llit amb el Tu diràs.
Què? Com ha anat el dia?
No posaries l'adrador, ja?
Els que feu dissabte amb la primera pedra i el dia lliure.
Fem-me el ronso 10 minuts més, no?
Ja sóc aquí, he portat xurros.
Els que passeu els caps de setmana amb els superesports i el futbol.
Estem bé aquí al sofà.
Què? Vols una cerveseta? Nobody does
it better. Gràcies a tots per fer-nos líders una vegada més.
RAC1 continua amb el lideratge de les ràdios del país amb 947.000 oients diaris. Moltes gràcies. RAC1.
Tots som 1. RAC1. Torrons Vicenç, l'autèntic i tradicional torró de Gramunt. Des del 1775, generació rere generació, elaborem els torrons de manera artesanal, seguint les receptes originals dels mestres torroners de Gramunt. Torrons Vicenç, el torró, torró.
Catalunya està en emergència per sequera. La Generalitat destina més de 2.400 milions a augmentar la disponibilitat d'aigua i a garantir-ne l'eficiència. Ara, més de la meitat de l'aigua que fem servir cada dia no ve de la pluja. És regenerada o desalinitzada. Però no n'hi ha prou. Estalviar aigua és urgent i necessitem l'esforç de tothom. L'aigua no cau del cel. Estalvia aigua. És urgent. Generalitat de Catalunya. Sempre endavant.
Del 6 al 10 de desembre, visita el Mercat Medieval de Vic amb transport públic.
Artesans, taverners, firaires i espectacles t'esperen al centre històric de la ciutat de Vic.
Els dies 6, 7, 8, 9 i 10 de desembre, vine a Vic amb transport públic i viatja a l'època medieval amb tots els sentits.
Més informació i horaris a vicfires.cat.
A Birba tenim una manera de fer les galetes molt nostra i autèntica, que ens fa diferents, que ens fa escollir els ingredients més naturals, trencar els ous frescos a mà i posar-hi les ametlles una a una. De tot això en diem el nostre tarannà. I aquest és el nostre millor ingredient. Galetes Birba, naturals des de 1893, amb el nostre tarannà.
Aquest Nadal, celebra'l amb els nous galets de Neto Natural. Galets d'alta qualitat elaborats amb aigua del Pirineu i sèmola de blat dur. La millor opció per acompanyar el caldo de Nadal a Neto.
Li hem preguntat a tot un país, i tu què penses fer a partir dels 65? I aquesta és la llista. Navegar amb un veler, aprendre un nou idioma, córrer una marató, treure'm el carnet de...
El futur és molt més inspirador amb els plans de pensions de Mapfre. Suma't al programa Tu Futuro, ara fins amb un 6% de bonificació per trasllat. Informa-te'n a la teva oficina o a mapfre.es.
Lo tiene el hippie y el banquero, la vecina y el portero, el que es muy bailón y el que trae el cotillón. Es un extra de ilusión.
El primer de gener, cupó extra de Nadal de l'11, amb 80 premis de 400.000 euros. Per només 10 euros, cupó extra de Nadal de l'11. Per Nadal, tots tenim un extra d'il·lusió. Entens tu?
A tots els que jugueu a l'11, ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
Un moment, mireu la càmera.
Lluís!
Uau, mireu això, posa-t'hi, mama. Oh, quina passada.
Amb el programa Vacances en Família de la Xanescat no pararàs de capturar moments dels que recorden tota la vida. Apunta't fins 11 de desembre a xanescat.gencat.cat/vacancesenfamilia. Generalitat de Catalunya, sempre endavant.
Torrons Vicenç us està oferint el temps afegit del versió RAC 1.
RAC 1.
Què? Què us han portat els Reis?
A veure... Oh, una pilota de futbol! Tu què, Mònica?
Uau, un telescopi astronòmic, just el que havia demanat!
I a tu, Aurora?
A mi un lot de llibres, com ho sabien, eh? I l'Adri, on s'ha ficat?
Fuatete, vaya un patinete más guapo, todo gripado, que me ha traído el Melchor!
Però vigila, home!
Ho veus amb el telescopi, Mònica?
Sí, allà incrustat a la paret.
Ua, loco! Pole position! Se me ha caído un diente, mira!
Bona sessa al RAC 1!
Ordi, cambio!
RAC 1. Tots som 1. RAC 1.
Aquest dijous el Girona juga a RAC1. A les 9, Oriola Girona. Els de Mitchell fan un parèntesi a la Lliga per afrontar la segona ronda de la Copa a partit únic. Seguiu-lo des de 2:15 a RAC1 amb Miquel Agut, Jaume Molló i els comentaris de Marc Brugués i Adai Benito. Aquest dijous, la Copa del Rei es juga a RAC1. El Girona juga a RAC1 és una gentilesa de CaixaBank i Estrella d'Am.
RAC1. Tots som 1.
Dic una cosa, els del versió RAC1 aniríem ja plegant en aquesta tarda, en aquest dia 6, en aquest especial dia de la Constitució, i ho farem escoltant una entrevista molt interessant al bioquímic Pere Estupinyà. És químic, bioquímic i divulgador científic i acaba de publicar un llibre que és molt curiós, es diu La ciència del sexo. És una reedició d'un altre llibre que va escriure fa uns 10 anys, però actualitzat amb temes que el 2013 eren totalment impensables.
Charlie First Age, per exemple?
No. El llibre parla, per exemple, del sexe amb robots, que ens va explicar el Pere Estupinyà, que serà habitual d'aquí a pocs anys, i del temps que ajuda, que dura, per exemple, la mitjana del coit. I també aprofundeix en altres qüestions com l'orgasme femení.
Perdona que te diga, buenas tardes.
Sí, parada, buena tarda.
Un poco tarde hoy, pero sí, más vale llegar tarde que no llegar.
Això també és veritat.
El sexo con robots es un tema que hacía mucho tiempo que se practica.
Bueno, tant de temps no, perquè ara escoltarem l'Estupinyà explicant quines poden ser les pràctiques sexuals del futur.
Como 20 años hace ya, por ejemplo, el sexo con una rumba.
¿Qué?
El sexo con una aspiradora, con una rumba.
Aquelles aspiradores que van per terra, la rumba.
Claro, tú sabes, a la gente que le da morbo, que le den cosquillas en los pies.
Sí.
Que le den ahí cosquillitas en los pies, porque claro, el cepillito de la rumba
no
va pasando por ahí.
No se va bien.
Y para los más atrevidos, sí. Pues bueno, sexo con una licuadora.
Uy, pero eso...
Tiene peligro, pero,
sí, tiene,
pero
peligro.
Tiene su placer, ¿eh? Pruébalo.
Vaya.
Sexo en la playa.
A 5 de la tarda, 7 minuts, Marta Cailà s'incorpora a l'antena del versió RAC1. Marta, bona tarda.
Hola, bona tarda.
T'has incorporat al millor moment del programa.
El més emocionant, home, és això, la playa.
Ja t'ho dic jo, perquè el químic, bioquímic i divulgador científic Pere Estupinyà, que mai deixa indiferent, acaba de publicar el llibre La ciència del sexo. És una reedició d'un altre que va escriure fa 10 anys, però actualitzat amb temes que el 2013 eren totalment impensables. Com, per exemple, el sexe amb robots, això és com acabarem tots.
Això faltava.
Que serà habitual d'aquí a pocs anys, senyor Virgili, potser vostè ho podria comprovar.
Qui?
Bueno, això, del sexe...
No el veig, jo, el senyor Virgili,
no
amb un robot.
No, jo tampoc. Com van ser les relacions?
La meva dona ja dies que...
Ah, però encara...
Bueno, va, com van ser les relacions sexuals durant el confinament? Aquesta és una altra de les qüestions que aborda el Pere Estupinyà. El perfil de les persones que són més infidels o el temps que dura de mitjana un coit, que aquí això porta també molts metratges. Metratges de cronometratges, de molta polèmica de què és el que ha de durar.
O sigui, un home amb un cronòmetro allí en mirar.
Doncs hi ha casos, sí. Hi ha casos. Bueno, això no sé si ho ha arribat a fer el Pere Estupinyà, però en tot cas en parla en el seu llibre. Senyor Estupinyà, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Benvingut.
Què tal? Molt bé, fa molta il·lusió.
Vostè sempre
aquí
està igual, eh? No sé on dorm, si al congelador o... Però sempre...
És el sexe, és el sexe.
Doncs és segur. No li cau el cabell.
No.
Pràcticament no té canes. A mi m'ha caigut el cabell. Exacte. A mi m'ha caigut el cabell. Tinc canes, estic, es compares amb l'Estupinyà.
Los telòmeros.
Bueno, ara ens ho explicaràs, tot això, ara ens ho explicaràs. Ho farem amb l'Eulàlia Carrascal. Eulàlia, bona tarda.
Bona tarda.
Bé, anem amb el principi del llibre, perquè aquest llibre és una reedició d'un que vas escriure fa 10 anys. El que passa, clar, fa 10 anys la primera qüestió és... ja has canviat molt algunes coses del llibre. Ha canviat molt el sexe durant aquest temps, és a dir, d'aquests 10 anys o no?
No, bueno, ha canviat a nivell social, sí, a nivell del que fem les persones i la nostra psicologia i els nostres desitjos i tal, no ha canviat tant, la base principal del llibre se manté. El que passa és que sí que hi ha hagut algunes coses socials, hi ha més qüestionament de gènere, la gent gran no sabem molt bé què és gent gran, però gent de 50, 60, 80 anys pues, sí que té una vitalitat sexual més gran perquè arriben en més salut, sí que hi han diferents canvis que els hagi reflexat el llibre, però sobretot el que ha canviat del llibre és que és una mica més curt i més actualitzat, és a dir, aquell llibre, l'experiència que teníem és que agradava moltíssim a la gent que el llegia, però el fet de que tingués 480 pàgines i tingués bastant de contingut científic feia que a un públic potser mitjà pues, li feia una mica de reparo.
Ah, imagini's, no? Vostè, senyor Boigues, amb 400 i escaig pàgines.
No ho puc ni imaginar. Déu meu, jo doncs, amb tantes pàgines.
Doncs ara és una versió més reduïda, on, per exemple, clar, hi ha una qüestió que tractes al llibre, dius que a l'any 2045 una de cada 10 persones haurà tingut sexe amb robots. Clar, aquí m'ha traslladat a una pel·lícula, la segona pel·lícula de Blade Runner, on el protagonista ja té relació ja té una relació amb un no és ni un robot, és un holograma, és una mena de dona que apareix, apareix i desapareix.
Sí, sí.
No sé si anem cap aquí.
Una part de la sexualitat serà cibernètica. Això, hi ha tota una disciplina que es diu aerobòtics, que són els robots eròtics. Se parla no només de robots, sinó també de cibersexe, de realitat virtual. I sí que, per exemple, hi ha unes enquestes, no? On li pregunten a les persones, tu tindries relacions sexuals en un robot hiperrealista? És a dir, que no només sigués de cos molt semblant a una dona o a un home, sinó que també expressés emocions, reaccionés en moviments molt realistes a les teues carícies...
Ara ja la gent ja us ho fa amb una fotografia. Abans és la fotografia de pensar, tu ho fas amb una dona plana, que és plana com un paper, i no s'ho creurien. I realment la gent se fa amb un paper...
Però és que, no, perdoni, no...
Bueno, mira una fotografia...
Bueno. Però no ara, això, perdoni, això ja ara, fa molts anys.
Ja, però abans que hagués la fotografia, si tu l'haguessis explicat a un tio al segle XV que la gent d'allò ens mirant una cosa, una dona plana, però plana així com un mil·límetre,
un full.
No sé, aquell tio diu que estàs sonat.
Vol dir una dona de dues dimensions, vol dir.
De dues dimensions, exacte. Clar, bueno, tres, però a la tercera molt petita.
Sí, aquí l'Estupinyà ens parla d'una tercera dimensió.
Jo que em reveixo que si l'audiència, els oients que ara s'estan escoltant, féssim l'enquesta, doncs potser un 15% dirien que sí, un 10-15% dirien que sí, que són una mica les enquestes que tenen, i els altres dirien que no. Però hi ha un estudi molt graciós que és, si estàs cachondo, és a dir, si tu, i això ho han fet a nivell de laboratori, si fiques pel·lícules eròtiques, o fas estímuls, o el que sigui, i tornes a fer esta pregunta, hi ha moltes més persones que diuen que sí.
Hombre.
És a dir, aquí hi ha un principi, al llibre jo el que intento és plantejar els principis universals del comportament sexual humà, no? I en psicologia n'hi ha un que dius, no fas lo mateix quan estàs en fred que quan estàs calent. Baix d'un estat emocional intens, pots fer coses a nivell sexual que potser ara te diries, no, jo ara que tinc en un robot. No, però bueno... Sí.
Jo tinc un amic que s'ho va fer amb un robot de cuina, ha quedat trit ja del dia.
Mai més. Home, per favor.
Perquè un Satisfyer se considera un robot? Perquè si això és un robot, ja estem ahí,
El Satisfyer és interessant. Hi ha un 7% de persones que diuen que... De dones que diuen que sí que prefereixen el Satisfyer. Però hi ha molt de discurs, de dir, no, és que el Satisfyer és una meravella. O sigui, on hi ha un Satisfyer millor que qualsevol dit o qualsevol llengua humana? Yeah. I no, en realitat només un 7% declaren que sí que prefereixen el Satisfyer a l'humà.
Estem presentant aquesta reedició amb noves aportacions del Pere Estupinyà, el llibre La ciència del sexo. Anem amb un apartat on l'Eulàlia està prenent notes, perquè hi ha una... No, perquè aborda els orgasmes, sobretot més els femenins que el masculí.
Sí.
Una cosa que m'ha cridat l'atenció, no sé, hem quedat una mica com fora de...
Està bé, perquè hi ha una...
Home, està bé, a veure, el masculí també és important, eh?
Però se n'ha parlat més del masculí, i del femení se n'està començant a parlar més ara. Però hi ha una cosa que m'ha sorprès molt, que tu expliques al llibre, que és que el clítoris està dissenyat pel plaer, però no per l'orgasme. Això com s'entén?
Sí, la posició del clítoris, o sigui, el clítoris és l'equivalent al pene masculí i té la mateixa funció, el glande és el que queda fora i el cos... Però si et fixes, el clítoris està bastant separat de la vagina. Per facilitar l'orgasme hauria d'estar més a prop, de manera que en la fricció durant el coit s'estimulés directament el clítoris i es pogués arribar a l'orgasme. Llavors, el que l'evolució ha pensat, no ha pensat, però sí que ha dissenyat poc a poc, és dir, si la dona, si la femella arriba massa fàcil a l'orgasme, llavors potser perd l'incentiu de continuar i el que vol l'evolució és la reproducció. És a dir, el que important per a la selecció natural és que el mascle eiacule i deixa embarassada a la femella. Llavors, sí que ha d'haver plaer, o sigui, sí que ha d'haver la femella ha de sentir plaer, però que no li, que arribi abans a l'orgasme l'home que la dona.
Però a veure,
això a nivell, o sigui, a nivell científic, vull dir, això...
Sí, l'he sentit per la supervivència de l'espècie, no?
Claro, has de sentir plaer, però l'orgasme, si arriba bé, i si no, també, en el món dels animals. Sí,
I això és així en els humans i en els altres animals, també?
Sí, el disseny dels cossos, dels genitals, de tota la part neurofisiològica dels animals i els humans és molt semblant perquè és molt important per a la reproducció, està molt preservada.
Però això des de quan? Perquè jo, vamos, si tinc la huella gastada de tanto frotar en el clítoris...
Sí, per favor.
I con lo que costa de trobar, que jo he d'anar con la linterna del mòbil o con un frontal, de qualsevol manera.
No, una pregunta important del llibre, a veure... anem a una qüestió que és un clàssic de les converses que es tenen a la feina i fora de la feina, que és el temps del coit. Perquè això ho tractes al llibre.
Sí, però jo me trobo estudis de tot tipus.
I és una dada que sorprèn.
Clar, Eulàlia, la dada és de... pels homes, no?, durant el coit, sí, són...
5,4.
Com... 5,4.
De mitjana... De mitjana, quan han fet aquestes...
Això és molt, això és impossible.
Moment. Bueno, 5,4 amb copulació. 5,4.
Des de la primera penetració fins que la traus.
5,4. Per minuts o segons?
Minuts.
No pot ser, però si els meus són segons.
Bueno, però hi haurà gent que es tira mitja hora, llavors de mitjana...
L'altre dia, Javier Coronas, Ilustres Ignorantes, feia la següent reflexió.
Yo lo que hago mucho cuando estoy coitando... Bueno, cuando coitaba... Para retrasar el orégano, lo que hago es pensar en lo que tengo que hacer mañana, ¿sabes? Lo que pasa es que como tengo tan poco que hacer al día siguiente...
Pero tampoco
me aporta mucho.
Per tant, clar, Coronas, com a mínim, ha d'establir uns, segons els estudis, 5,4 minuts. En canvi, amb les dones el termini és molt més llarg.
Exacte, amb les dones, en penetració són 14 minuts i 8 amb masturbació.
Sí.
Llavors, això com ho cases?
No encaixa. O sigui,
bueno, igual, si tens tres homes...
No, bueno, també seria una opció, però aquí el que reflexa és la importància dels preàmbuls, de l'estimulació prèvia al coit. És a dir, la dona tarda en penetració, de mitjana, hi ha dones que enseguida, hi ha dones que no arriben mai, de mitjana arriba, tarda en penetració uns 14 minuts en arribar a l'orgasme i en masturbació uns 8. Si la mitjana d'un coit en una parella és de 5,4, pues en principi no...
Però llavors, en els preàmbuls aquests que dius, només s'hauria d'estimular la dona i no l'home, perquè llavors...
Sí, a veure, se poden estimular els dos, o sigui, està molt bé, però és veritat que, a veure, que cada persona és diferent, això són mitjanes i...
Sí, no, això clar, són estudis.
O sigui, és a dir, no, però és veritat, no m'ho rigueu.
No, però té, no, llegint el teu llibre,
sí,
dius, home, doncs té una lògica.
Clar.
Sí. Que l'home, vull dir, acabi abans, perquè en l'instint animal... acaba abans que la dona, perquè si la dona acaba abans, clar, la cosa...
Hi ha biòlegs evolutius que plantegen que l'orgasme femení és algo secundari, és algo que ve... Com perquè
home secundari.
No, des de la perspectiva
animal.
De l'evolució.
O sigui, que el plaer sí, però l'orgasme no té per què.
És que jo m'he trobat que me fe la sieta, me he despertat al cap de 10 minuts i encara està la dona ahí buscándome i ahí como si estuviese montando el toro mecánico.
No ens interessa la seva vida sexual.
El Marc Serra, que tenim un oient que es diu Marc Serra, com el nostre company del programa.
Participa més el Marc Serra oient que el de la versió.
Ens escriu molt, la veritat és que ens escriu molt. Pregunta, en l'home l'orgasme i l'ejaculació és el mateix?
No, l'orgasme és l'activació d'uns nervis i l'ejaculació és l'activació d'uns músculs. Solen anar sempre junts, però de fet se poden separar. En animals, quan s'intenten trobar mostres de semen, se produeix ejaculació dels animals sense que hi hagi orgasme, i en humans, els que practiquen sexe tàntric, també ho separen. Llavors, tu, quan estàs arribant a l'orgasme, estic parlant d'homes ara, tens una erecció, t'estàs estimulant cada vegada més, i llavors sí que hi ha un moment on s'activen estos nervis simpàtics que fan que et donen esta sensació de plaer.
Se abre el cotillón.
En aquell moment se solen activar los músculs de la zona pèlvica que impulsen lo semen cap a fora. Però si tu respires cap a dins, te calmes i deixes que arribi esta excitació genital nerviosa, pots sentir el plaer de l'orgasme, però evitar...
Però deu ser un orgasme rebaixat, sí. Sí.
És com a més corporal. És, a vegades vosaltres teniu orgasmes que dius, este ha sigut com a més corporal. És com a,
hi ha diferents, que teniu... perquè clar, tu també dius que hi ha diferents tipus d'orgasmes femenins.
Ah, este és superinteressant. Este. Això és un estudi, i això és molt recent, això no està ni al llibre perquè s'ha publicat fa poc.
Ah, bé,
però hi ha un investigador, Jim Faust, que sí que està en la seva recerca al llibre, que ara està investigant los orgasmes medint les contraccions dels nervis pèlvics, no? I el que veu és que hi ha tres tipus d'orgasmes principals: el hola, l'avalanxa i el volcà.
Tres tipus d'orgasmes.
Sí.
Però això com ho mesura? Moment, silenci. Sí, la onada, el volcà i la llau.
I la llau, exacte. Llavors,
i quina diferència entre...
El que està veient és que per contraccions dels músculs pèlvics, la onada és que veieu una sèrie de contraccions de tensió i d'extensió, com si sigués una ona. Mm-hmm. Pues va sentint com a... Ah, 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 cada vegada més intens, cada vegada més intens, i quan arribes a l'orgasme és com ah, 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 i tens aquesta sensació d'ona. La llau, la màxima tensió pèlvica està just abans d'arribar a l'orgasme, és com que ah, ah, i llavors quan arriba a l'orgasme és com a una baixada de la tensió.
I el volcà és el contrari.
Va pujant, va pujant. Just abans hi ha un moment de contracció pèlvica que n'està, i llavors el moment de l'orgasme és com com a més volcà.
I tu pots decidir quin orgasme tenir, si ho fas d'una manera o d'una
altra. Sí,
jo no. Preguntes a mi.
No, però les dones, potser si t'estimules d'una manera o t'estimules d'una altra, pots aconseguir un tipus d'orgasme o l'altre, o sempre tindràs el mateix.
Mira, per Instagram vaig fer una enquesta dels tres tipus i sortien com, i crec que era un 15-20% de dones que diuen que en tenien varios, és a dir, que no sempre el tenien, que el més freqüent és la onada, després la llau i el volcà.
És complicat, és... Però jo prefereixo, quan veig una noia que m'agrada, dic, oh, mira, que se la tira una altra, perquè...
Escolti,
no, escolti, però
que... Vostè
no ha de parlar així d'aquesta manera. Exacte, però és que no,
veritat. Deixa'm abordar.
És que fora la lloc
completa. Silenci, per favor. És que de seguida, la que traiem un moment el tema sexe, ja us exciteu. Silenci. A veure, un moment, no, és que en el llibre del Pere Estupinyà, a La ciència i el sexo, parla d'una cosa que crec que és importantíssima. Que aquest matí ho parlàvem a la redacció, que són els petons.
Aha.
I dius que el petó no és tant per generar excitació com per eliminar candidats dolents, que m'ha agradat molt això.
Sí.
És a dir, tu amb un petó ja dius si això té amb un petó
malalties,
dius...
o incompatibilitats, o sigui, és una versió.
Però també pots detectar si amb un petó dius
també compatibilitat,
això funcionarà
també.
O per exemple fent un petó genera molta baba. L'altre?
No,
perdona.
Sí.
Hi ha gent que no sé
això
què li passa, que dius...
Té raó.
M'has deixat la boca plena de bava. Sí. Hòstia, tu, ja dius, ja no... Clar, i amb això...
Això és conscient, ja... però ell, o sigui, explica d'una manera inconscient.
Sí. Bueno, jo, per això dic, a veure, eliminar candidats dolents. Clar, he pensat això, ho hem d'aprofundir. Què vols dir amb això, Pere?
Los animals s'oloren. I no es besen, los monos no es besen, les vaques no, el bou no es besen, s'oloren, i l'olor és molt important per a detectar possibles malalties, possibles infeccions, algo que no funciona bé, i descartar-ho, ¿vale? I després per atracció, i ara les feromones, els felins, pues, s'oloren i veus si la femella, per exemple, està ovulant o no, i coses així, no? Llavors, nosaltres hem perdut una mica la capacitat d'olorar, que olorar al final és captar molècules químiques que hi ha a l'ambient. Mm-hmm. O sigui, en els ulls mirem radiació electromagnètica, ones sonores en les orelles, i química en l'olfacte i en l'ogust. Llavors, com que no tenim l'olfacte tan desenvolupat, el petó ha evolucionat com una manera de captar substàncies químiques de l'altra persona que ens poden indicar, primer, que és el més important, si pot haver un risc d'infecció o algo que no encaixe, i després hi ha una part que li diuen de molècules d'histocompatibilitat, que a la saliva hi ha unes molècules que reflexen com és el sistema immune de cada persona. Llavors, veure si hi ha més compatibilitat perquè els fills tinguin un sistema més compatible a nivell immune. I això està publicat, eh? No, és
no, no, home, per això
llegit
el teu llibre.
Llavors, si amb una persona que t'agrada molt et fas un petó i tu inconscientment si no sou compatibles ja no sí. pots estar amb aquesta persona, o què passa?
Moltes
fins
persones...
a quin punt hi jugo això?
Bueno, no, a veure, no és definitiu, perquè dius...
Pot ser que no t'agradi, que en sec no t'agradi i no saps per què,
sí,
com diu ella?
Sí, que tu tinguis un petó i dius...
Hi ha alguna cosa
que no encaixa. O al contrari, que dius, ui, aquí m'encaixa molt bé. O sea, és... I després és veritat que els petons te relaxen, baixa el cortisol... O sea, hi ha bastanta ciència al voltant dels petons, però sí que és una manera indirecta d'olorar-se, d'intercanviar substàncies químiques.
Jo vaig tenir unos petons con una noia que era exuberant i por lo petón ja la vaig descartar, perquè es que... tenia una halitosis que me va fotre una intoxicació por el monóxido de carbono.
Bueno.
Me vaig desmaiar. Van tenir que assistir.
Mare meva.
Bueno, anem amb un apartat. Hi ha una qüestió que ens deixa ben parats els que estem casats, que dius que en el llibre dius que això que les persones casades tenen menys sexe que les solteres és mentida.
Estadísticament
la pregunta és... com s'ha fet aquesta? Estadística. Que no és el meu... No, parlo per...
No.
El meu entorn, allò que fas...
No, jo,
perdoneu, jo no parlo per mi.
No, en cap moment.
Però quin és el perfil?
Mira, a veure...
Casades que tenen... igual o més sexe.
Bueno, això són dades que surten. Mira, hi ha una
dada... Com s'ha fet aquest estudi?
Bueno, pues preguntant a les persones casades.
Però poden mentir.
Poden mentir.
Menteixen més les persones casades.
Mira, hi ha una dada que més allà d'això, hi ha una dada molt interessant, que és en quant de sexe estàs insatisfet. ¿Vale? I això el que es veuen és que en una vegada a la setmana no hi ha molta més satisfacció en estar dos o tres o quatre vegades a la setmana que en una. És a dir, no és quan més sexe millor, és quan tu si ja tens satisfet el teu desig. És dir, cada persona és diferent, cada parella és diferent, no són els joves que els grans, però el que reflexa és que les parelles que estan solteres, aquí la clau són els fills, més que estar casat o menys. O sigui, els fills són els killers de la sexualitat.
Són un fre.
Tant per motius fisiològics a la dona, sens dubte, durant uns mesos o més, com per tota la feina que comporten després. Però bueno, veig que no te'n creus del tot.
No, el fill sí.
El fill sí, home. Però el que tinc el mateix.
Perdona,
quantitat.
Jo només et posaré un exemple. Quan viatges, val, que, clar, si tu, per exemple, ets tres, no? El que és el meu cas, som tres, i no agafaràs una altra habitació per ta filla, quan és menor, perquè dormi sola, dorm amb tu. Clar, viatjant amb tres, doncs, bueno,
al
moment de tu, perquè aleshores,
claro.
Què passa? És l'exemple, no? La teva filla li agafa son sopant, que això és un clàssic, no? Me'n recordo quan era petita, que doncs, agafava son, tinc molta son, vull anar a dormir, vull anar a dormir.
Pobreta.
I aleshores deia, bueno, anem a dormir, anem a l'habitació, claparar, i aquí podrem fer la festa de Blas.
Serà el nostre
moment. I en el moment que arribava a l'habitació, pum, es despertava de cop, i vinga, bots al llit, saps? Bots a la tele, i no li venia d'una punyetera hora.
Perquè va ser
I aleshores, clar, els que ens agafava son érem nosaltres, que estàvem allà a l'habitació.
Bueno, a veure, que jo des que venia aquí a la ràdio, ara tinc dos filles.
Clar,
ja m'ho sé, també.
Clar, per això. Vull dir que una cosa és l'estadística, però una altra és la realitat.
Ara estaves parlant de si la gent estava més o més satisfeta fet un cop a la setmana, la mitjana de la freqüència que ho fa la gent, quina és?
Ai, no ho sé. Està
bueno, però ja t'he dit, perdona, és que ja t'he dit que amb un cop a la setmana...
La gent ja està satisfeta.
Tu has dit que amb un cop a la setmana ja
depèn del desig, no?
Hi ha un terme que es diu sexual inactivitat sexual, que s'està estudiant, de persones que tenen molt poc sexe o pràcticament gens, i dius, home, de tindre un sexe una vegada al mes a una vegada a la setmana sí que te sents més satisfet sexualment, però a partir d'aquí no hi ha un increment molt gran declarat per les persones que participen a les enquestes.
Bueno, també, ara entrarem en la pèrdua de desig, que això... ho abordarà la Eulàlia. Perquè, bueno, per fer-ho des d'un punt de vista objectiu, no és el meu cas.
No és el teu cas.
Però, en canvi, sí que parles, apuntes quines persones són més infidels. A veure, quin és el perfil de l'infidel? Perquè tu t'ho bases aquí en tema químic i les testosterones i totes aquestes coses.
Sí, hi ha diversos factors hormonals. Mira, jo l'aproximació que tinc al llibre és biopsicosocial, és a dir, que qualsevol aspecte del comportament sexual humà depèn tant d'hormones com de la nostra psicologia, entesa com el que m'ha després, com les experiències que han viscut, i també els condicionants socials, vale? I per a ser infidel, doncs no és el mateix estar en una feina on tens moltes possibilitats que treballar a casa, vale?
Això ja és un condicionant. A casa vale? Ja dic jo
ja
que...
És un condicionant social a això. Però a nivell hormonal sí que s'ha vist que en persones, i quasi genètics, que els ho diuen novelty seeking. Són persones que tenen un gen de la relacionat amb la dopamina diferent, que vol dir que estan sempre ansioses en trobar novetats a la seva vida. No només en sexe, sinó en viatjar.
Però això és per la dopamina,
És un gen associat a la dopamina. Sempre estan viatjant més o canviant més de feina, són més inquietes. Llavors, aquestes persones també s'ha vist que són més infidels. És a dir, que sempre estan buscant novetats, novelty seeking, no? I igualment, les persones, tant homes com dones, que tenen estrògens i testosterona més elevada, pues, també tenen més desig sexual i, a veure, si no estan del tot satisfets en la seva relació, pues, poden buscar fora.
És a dir, que en casos de les persones que siguin infidels, pots agafar que tens
massa
testosterona,
un gen
és culpa del gen, és
és una bona excusa aquesta,
I que el gen, pots mirar, per exemple, ara no sé, si et fas una analítica normal, tu pots mirar si tens,
home, podries mirar, hi ha un gen concret.
Hormones. O vols fer-li mirar a la parella.
Per saber.
S'ha mirat, per exemple, clubs d'intercanvis de parella, clubs swingers, personal liberal, s'ha mirat si tenen més testosterona i efectivament
i
tenen. Sí, hi ha més.
Curiós,
Sí, hi ha molts. Això és una de les coses que ha canviat també, l'estigma al voltant de les parelles, de lo que diuen monogàmies consensuades. És a dir, tot el que és el poliamor, les parelles obertes, això abans tenia més estigma, ara en té menys, i la gent, pues, hi ha parelles adultes i joves que diuen, bueno, anem a explorar això.
Bueno, escolta, estem presentant el llibre, disculpa, Marta, La ciència del sexo, dic perquè algú no m'ho pregunta, Editorial Debate, el llibre del Pere Estupinyà, o sigui, no és allò... sexòleg que passa... No, exacte. Químic, bioquímic i divulgador científic.
Hi ha un oient que ens fa una pregunta molt curiosa. Diu, bona tarda, com pot ser que cada vegada que haig de tenir relacions amb la meva parella tinc un esternut? És que em poso la situació cada vegada, diu.
Deu tenir Covid.
No.
Que no sigui una al·lèrgia.
Deu estar relacionat amb la seva excitació, m'imagino.
Perquè es treu la roba, i es refreda.
Però segur que podria haver alguna relació nerviós, per exemple, la gent estornuda, molts, hi ha estornudin quan canvia un cert canvi de temperatura i les cèl·lules del nas ho noten. O sigui, al llibre parlo d'orgasmes estranys. Hi ha gent que... Hi ha una noia que vaig conèixer, tal, que quan té un orgasme li fa mal, es nota com una tensió al peu. És a dir,
com una rampa.
Sí, perquè el sistema nerviós al final està tot connectat i és un moment de molta excitació del sistema nerviós i pot haver un... Llavors hi ha moltes coses al voltant de...
O també parlaves d'una noia que quan tenia orgasmes després es quedava sorda durant una estona.
Sí, això també està declarat, hi ha un article científic on els científics quan veuen un cas estrany, quan arriba, i a mi em va passar, me va escriure un
xaval... Una noia que va estar amb tu sorda?
No, això, vull dir que això és algú que passa, algú el científic, dic, anem a investigar-ho i publiquem-ho. I a mi ara, aquest estiu, me va escriure un noi d'Ibiza, que a la millor està escoltant, qui sap, que tenia el que li diuen POIS, que és Post Orgasmic Illness Syndrome, una malaltia que és molt estranya, però després de l'orgasme, ell durant 2-3 dies està fet pols. És com si tingués una reacció al·lèrgica, i ell pues, porta ja com a 15 anys en això, ja en tindré 40 i pocs, i bueno, pues, s'aguanta de tindre relacions un temps, i això li vaig ficar en contacte en una sexòloga que investiga, que coneixo, de la Paqui Molero, d'aquí, que és presidenta de la sexòloga... Bueno, m'estic enrotllant, però el que... és molt interessant per científics poder estudiar aquests casos, no?
Sí, la sorda li hauria preguntat què tal ha estat i l'altre no contestava, això va crear una crisi.
Això, perdoni, no es pregunta mai. Pots aquí treure la música? No, és una pregunta...
A què no es pregunta? A què?
Home, què tal ha estat?
Què tal he estat jo? Què tal?
No hi ha cosa pitjor? No hi ha cosa pitjor que quan la cosa acaba...
Si t'ho pregunten, és que no ha anat del tot bé.
Ah, exacte. Què t'has...
Què t'ha semblat?
Cagada. Bueno, anem amb una altra qüestió que aborda el Pere Estupiñán al llibre, que és un dels problemes més freqüents de consultes a terapeutes sexuals, que és la pèrdua de desig de la parella. I aquí també ho abordes tu des del punt de vista de l'explicació científica.
Sí.
En aquest tipus de rutines vitals dins un matrimoni, els circuits neurològics s'atrofien per la falta de dopamina i serotonina que es comença a notar, en l'apatia que comença a dominar el cervell.
Clar.
És a dir, que hi ha un component químic aquí.
Sí, o sigui, de nou, no vull ser reduccionista, dir que és només química, perquè hi ha molts altres factors que influeixen en que una parella perdi el desig, però sí que la monotonia és un. I quan tu penses què fa la monotonia és que deixa estos estímuls de dopamina, esta búsqueda de satisfacció i d'experiències, no? Llavors, jo l'aproximació científica que faig és dir, ara s'estan començant a ficar a prova quines estratègies funcionen per a tornar el desig o no. I, per exemple, hi havia un estudi molt graciós que els demanava, a veure, pensa en fes una... En què t'agrada de la teva parella, després una altra... Tal, i hi havia una que era, tinguis fantasies sexuals en la teva parella. I llavors, este era el que funcionava més. És a dir, com a...
Fantasies sexuals amb la teva parella.
Claro,
és difícil, llavors, això,
si tu una terapeuta, si una psicòloga li
és molt complicat,
li ha de dir a una parella, a una persona, digues, per a tornar el desig intern de la parella, perquè el problema és si el tens cap a fora però no el tens cap a dins. Llavors, quina estratègia seguir? Perquè n'hi han moltes, no? I hem vist que una és, pues, bueno, a moments, pues, intentar tenir fantasies,
visualitzar.
Sí, perquè pues, així te torna més el desig, o hi ha una cosa que diuen el bote de los deseos, que escrius petit.
I això no s'arregla, pregunto, ja que parles en l'àmbit científic, això amb unes píndoles que portessin dopamina i serotonina, no t'agafaria més l'empenta d'una relació amb pèrdua de desig?
Hi ha gent que ja utilitza alguns fàrmacs.
Ja s'utilitza.
De fet, hi ha un...
Per tant, es nota que ja no estic al dia.
El flibasterina, hi ha un... El llibre del 2013 parlava d'una búsqueda de la píldora del desig femení, que hi havia investigadors que primera de Beringer, després una companyia que es deia Sprout, i estaven fent assajos clínics per aprovar-la, no? I en aquell moment encara no s'havia aprovat, i fa uns anys se va aprovar, la FDA dels Estats Units, l'Agència del Medicament, va aprovar el primer fàrmac per al desig femení que t'has de prendre. Aquí no està aprovat encara, als Estats Units sí, Europa no, la EMA no l'ha aprovat, però sí que modula alguns nivells hormonals, tant de la serotonina com de la dopamina, com potser d'estrogen, no sé, ara no recordo quins en concret, però sí que després és molt les dades són molt curioses, no? Perquè diuen que augmentava com a 2,3 eventos satisfactorios al mes.
Ah, mira.
O sigui, en lloc de dir...
Bueno, per tant, tenia efectes positius.
Claro, o sigui, li dient Viagra femenina, no és Viagra en el sentit de que no actua en la irrigació sanguínia als genitals i actua més a nivell mental, però sí que hi ha un...
Escolta, que ens està escrivint més gent amb el tema dels esternuts,
Ah, sí?
Ja són tres oients. Sí, un altre que ens diu...
Ah, doncs ho investigaré.
Tinc una amiga que sap...
Però abans o després?
No, mira, tinc una amiga que sap que la seva parella vol sexe, està excitada, perquè és tornuda.
Ostres, ho mirareu,
i un altre oient que ens ha dit que no estava d'acord amb el que hem dit del petó, perquè ell li donava molta importància, i la seva darrera parella diu que no sap fer petons, però és amb diferència el que li ha donat millor sexe, i diu, i l'estornut també l'he viscut.
Ah, mira.
Escolta, que aquí hi ha tema,
Sí, lo de l'estornut. Te prometo que em ficaré al PubMed, que és la base de búsqueda d'articles científics, a buscar.
I tu, una cosa, tornant al tema pèrdua de desig, dius que cal evitar entrar en el marital boredom. No
insisteix,
sé si ho he pronunciat bé.
Trobo que insisteix.
Això què és?
Insisteix.
Bueno, vostè, com que és, dorm amb tot el llamon,
vull dir,
clar, sí. Vostè no li afecta. Vostè i la seva dona són dos mòmies de fa 2.500 anys, de 4.000 anys,
i per tant,
tot això que estem explicant amb el Pere Estupiñán al seu llibre, la ciència del seu, tot això li
repam plim. Però això és interessantíssim, senyor Marcelí. Ens interessa molt.
I més els que estem casats.
A mi neixen molt la cuca.
Vale, el marital boredom aquest.
Sí.
Què és?
És l'avorriment marital, és la rutina, és el que definixen, sí, és una mica però és referit no només al sexe, és a dir, no és que t'avorrisques de fer-ho sempre en la mateixa persona. T'avorrisques de fer-ho sempre en la mateixa persona, en el mateix lloc, en les mateixes circumstàncies, els mateixos dies, els mateixos preàmbuls, llavors s'ha de buscar canviar algunes coses i
bueno, un dia vam anar a Camprodon amb la meva senyora i tampoc. Ja vam canviar.
Escolta, mira, però
potser t'estic parlant de fa 25 o 30 anys, eh?
Però això està canviant, eh? La gent de la teua edat està recuperant. De fet, els que tenen menys satisfacció sexual solen ser els de 40-50.
Per què?
Pel fill, sobretot. Per fills i les pressions laborals.
I després ja es torna a recuperar el desig.
Sí. Quant a satisfacció sexual, lo xungo és quan tens fills o quan tens molta pressió laboral.
Pressió laboral, clar, és que tot afecta.
No, jo també. A mi, amb tantes hores, entre la pressió laboral i tot, que no d'això. Clar, després hi ha un altre apartat que ara no abordarem, perquè ja anem malament de temps, que és les relacions durant i després de l'embaràs, que el tema durant molts anys ha estat un tema tabú.
Sí. És temazo, això, eh?
Això és un temazo.
Que,
això sí, per això Eulàlia ho dissecciona...
Tot a l'Eulàlia, com és que li fas dir tot a l'Eulàlia?
Bueno, perquè ha preparat ell el guió.
Exacte.
Sí, a veure, sí, què ha de venir.
És que sembla que t'amaguis.
No, escolti, jo les preguntes que he abordat les he abordat, eh?
Sí.
Ja està, eh? Passa que el tema...
Que fa vergonya parlar d'això, què?
No fa cap vergonya, és una qüestió que ella ha de desenvolupar.
Ets ho dius i ja està, passa res.
No, si no tinc cap vergonya. Et posis vermell.
Són temes que es poden parlar amb naturalitat, no passa res.
Amb això dels trimestres de l'embaràs, a veure.
Sí, mira, doncs el primer trimestre el que passa és que els canvis físics i les hormones fan que el desig baixi en picat. El segon trimestre també hi ha una cosa curiosa, i és que algunes dones, que no la majoria, senten un augment del desig sexual.
Fixa't.
I el tercer trimestre sí que disminueix molt la pràctica de les pràctiques sexuals, perquè el clítoris està menys sensible. Ah. També hi ha més sequedat, falta de plaer, i és més difícil arribar a l'orgasme.
A mi embarassada no.
No li hem demanat la seva opinió.
No.
Això és important saber-ho
perquè
la dona en qüestió o la parella en qüestió no se senti que algo falla, que sàpiga que el que és lo normal, no? I després de l'embaràs, quan hi ha els fills durant diversos mesos,
la prolactina...
Pot callar,
però després... Sí, després hi ha...
Hi ha una quarantena, eh?
Que calli! Digues, perdona, Pere.
No, que hi ha una dada curiosa, estudis publicats, de quan torna a aparèixer el desig sexual i la rutina sexual de la parella s'establert, i depèn també de com de si es preocupen més o no les persones. És a dir, si tu... la concepció de l'home és ja veus en aquella dona ja no com la parella sinó com la mare, si penses que això ja ha passat, o sea, és,
quan es diuen mama i papa malament, no?
Claro, llavors tarda més a tornar. En canvi, algú que és conscient d'això, que fa a teràpia, és conscient que de què ha de millorar això, que té algunes coses, pues després també torna, és a dir, que és una actitud important.
Mama, papa, sí. Quan ja és una parella,
això?
Mama, papa,
sí, ja estudia això, es diu mama i papa,
jo. No, imagino el llit, però... mama, vine, que...
Hi ha cultures on...
Mama, vamos a la cuna.
Els imagino jo quan anem a la mama, anem a fer un coi. Hòstia, és molt lleig.
Una mica raro. Sí.
Me mereixo i tot.
Ai, papa, com m'agrada. Com m'estàs embotonant avui.
Papi xulo.
Ai, papa.
Papi xulo, ven aquí.
Bueno, anem acabant.
Anem acabant,
que tenim aquí un munt de discursos que hem de repassar. Que...
Es veu que sí, aquí hi ha molts discursos.
I Pere, hi ha un concepte de què parles al llibre, que nosaltres ara ja hem sentit molt a parlar de la transsexualitat i tot això, però
ui,
parles...
Aquí ja no sabem on som, eh? Aquí...
A veure, sisplau, una mica de respecte.
Silenci, va, calleu.
Parles dels bigènere. Què són els bigènere?
Són persones que en moments se senten homes i en moments se senten dones. O sigui, un transsexual clàssic té un cos determinat i se sent que de l'altre gènere. I un transgènere pot tenir només els rols socials diferenciats. No. Però els bigèneres són persones que s'han estudiat i que són no molt freqüents, però sí que ells noten en moments que se senten home i només que se senten dona.
Un hermafrodita?
No, això serien els intersexuals. Els hermafrodites genitàlies són les persones que tenen ambigüitat genital. És a dir, que tenen uns genitals que no es...
No estan del
per defectes
definits.
Genètics o durant l'embaràs, durant el desenvolupament embrionari, doncs no s'acaben de diferenciar bé les gònades i, veus, dic gònades perquè quede com a...
Molt,
no,
científic.
I són intersexuals, no? I o a nivell cromosòmic, són XXY...
I el dels bigènere, què pot ser? Que un dia se sentin homes o l'altre dones, o és més,
no,
un any se senten...
Sí, són períodes no d'un any, però sí de setmanes.
No pot ser una hora d'una manera i una hora d'una altra.
No, llavors, ells, lo interessant és que ells assumixen un rol social. O sigui, ells no és que un dia vagin vestits d'home i un altre de dona. Ells, jo, per exemple, un que vaig conèixer, ell sempre té el rol social d'home. Lo que passa és que ell diu, hi ha setmanes que me sento dona? És com si sigués transexual en aquell moment. Llavors és molt poc freqüent, però dins de la... I té sentit, si assumim que hi ha bisexualitat, que hi ha molta fluïdesa entre tot l'aspecte sexual, pues que algo tan... El gènere no és el mateix que el sexe és la part física, mascles i femelles, el sexe existeix, hi ha sexe cromosòmic, sexe genital, sexe hormonal, però el gènere entès com a tots aquests rols, no hi ha cap gent que te digui els homes llevan pantalones i les mujeres falda, això és una construcció social. Llavors, aquestes marques de gènere, doncs, pot ser que hi haguen molts més punts intermigios dels que pensem.
I els gais homosexuals heu estudiat qui és el que fa d'home i el que fa de dona?
Va, a veure... Demà presentes el llibre a la Biblioteca de Tortosa.
Sí.
Demà. A quina hora ho feu, això?
A les 7 de la tarda.
Però també em presentes un d'infantil.
Sí.
Vaja. Però com...
Perquè fa un any...
Com ho combinaràs,
això? Bueno, com, exacte, i com dividiràs el públic.
És el fruit de l'altre. Però sí, faré una pausa bastant llarga.
No, clar, perquè...
A les 6 de la tarda presento un llibre infantil que vaig publicar en una antropòloga que és de mites i ciència. Ella dona explicació a fenòmens de la natura en mitologia, pues el minotauro, ¿por qué hay terremotos? Pues el minotauro está bajo tierra y hace que tiemble, no sé qué, y llavors jo trenco el romanticisme, sí, ho explico a nivell científic en les plaques tectòniques, no? I és per a xiquets, es va publicar fa un any per la Galera, sí. Però no l'havia presentat a Tortosa, i dic, ostres, i si faig a les 6 de la tarda un llibre infantil i a les 7 un de sexe, sí. Això és molt bizarro i té gràcia, i la novetat principal és este de sexualitat que de moment està funcionant.
A 3:15 de 7 els nens han cap a casa, eh?
Claro,
si no marxa, què faràs?
Ràpid,
com si no marxa, hi ha un nano que es vol quedar, que el fotràs fora tu.
No, però que la manera que parlo jo de sexualitat és molt neutra, sí. No dic paraules, no dic nunca dir polla o coses així, no?
A més, aprens moltes coses.
Sí. No. I la gent li agrada llegir algo que no és ofensiu, que és còmodo, i està llegint este sexe, i això és per la part de fer una segona edició és per això, perquè el que hem rebut és que moltes persones lo llegen i diuen, ostres, jo m'estic sentint bé,
sí, sí, et descarregues de culpa,
tenen coses i van
tot, tot té un perquè.
Tot té una explicació.
No tenen sexe amb la parella, per què?
Pues,
no és culpa teva. No és culpa teva, és culpa de la química.
I veus que hi ha solucions, també.
També, exacte.
Si tens ganes de buscar-les.
Exacte, també.
La motivació és important.
Exacte. Pere Estupinyà, moltíssimes gràcies per la visita.
A vosaltres,
ha estat, com sempre, un plaer. Presenta aquesta reedició del llibre amb retocs, amb actualitzacions, La ciència del sexo, Pere Estupinyà, demà a Tortosa. A quina llibreria, per cert?
A la biblioteca.
A la biblioteca. Sí, sí, molt bé. Ah, és veritat, si ho he dit aquí, a la biblioteca de Tortosa. Repeteixo, moltíssimes gràcies i fins quan vulguis, això és casa teva.
Ah, perfecte, moltes gràcies.
Gràcies, Pere.
Versió RAC1. Descobriu la millor manera de viatjar a Viatge Bé cada dissabte de 3 a 4 de la tarda a RAC1 amb Esther Muñoz.
Prepareu la maleta perquè aquest dissabte 9 de desembre a les 3 i 3 de la tarda us portarem a Praga, Florència, Brussel·les, als mercats de Nadal suïssos i alemanys, i també anirem de ruta pel nord de Flandes. Vindreu, oi?
A RAC1. Tots som u.
Julio Manrique dirigeix Amèrica, de Sergi Pompermayer a la Villarroel. Una família de l'alta burgesia barcelonina celebra l'aniversari del seu fill, però una visita inesperada farà sortir a la llum l'autèntic origen de la seva fortuna, el tràfic d'esclaus a la Cuba del segle XIX. Amèrica, segona temporada, improrrogable. Compra les teves entrades a lavillarroel.cat i a promentrada.com.
Desconnectin els seus telèfons mòbils. L'espectacle és a punt de començar.
Veniu, veniu, que ja torna al teatre al carrer Nadal. Viladecans s'omple de màgia, teatre i molt d'humor amb una gran proposta d'espectacles a peu de carrer, gratuïts i per totes les edats. Descobriu tota la programació a viladecans.cat. Us hi esperem. Ah, i no oblideu que viure el Nadal a Viladecans és una altra història.
Aquest Nadal, regala Tutankamon, l'experiència immersiva a Ideal Barcelona. Més de 75.000 persones ja han viatjat a l'antic Egipte a través de la sala immersiva, la realitat virtual i el nou espai metavers. Tutankamon, l'experiència immersiva. Entrades a idealbarcelona.com.
El Nadal més màgic, a Sabadell. Cada dia obrim una finestra del calendari d'advent a l'Ajuntament i del 27 fins a Reis, l'espectacle Somriu al Nadal. Trens on fer-se selfies, el llaminer i molt més, gratis. Consulta el web sabadell.cat/Nadal. Ajuntament de Sabadell.
Quan un tros de pa es converteix en un bocí gourmet, és perquè assaboreixes la tradició, la qualitat i el saber fer de tots aquells flaquers i flaqueres que fan d'aquest ofici tot un art.
El pa i tots els productes que elaborem a les nostres fleques són la mostra del respecte cap a aquests productes tan nostres.
Gremi de flaquers de la província de Barcelona. Fem pa amb art.
A l'Illa trobaràs la màgia del Nadal a cada racó.
Vine a veure la gran maqueta en moviment Ciutat Noel i gaudeix de la pista de patinatge i de les actuacions musicals els caps de setmana.
Hem preparat tallers infantils de manualitats i la bústia del Pare Noel perquè deixis la teva carta. Com sempre, t'esperen les nostres botigues, restaurants i el nou Umbracle.
I obrim tots els diumenges de desembre. L'Illa s'omple de Nadal i t'està esperant.
Vibre sol!
Arriba al Teatre Coliseum l'espectacle de música i circ sobre gel Frozen, amb els èxits de Frozen 1 i 2. Només dos únics dies, el 21 i el 22 de desembre. Uneix-te a l'Anna, a l'Elsa i a l'Olaf en aquesta impressionant posada en escena amb actuacions inoblidables dels millors cantants, ballarins i acròbates. Entrades a balanyanviu.com. Submergeix-te en un viatge musical ple d'aventures.
Dime, niño, un best-seller, el más vendidito del año. Que sea de tapa dura y de un escritor peruano.
Al teu Nadal li falta FNAC, el lloc on trobaràs els millors regals i idees per encertar-la aquest any. Et falta FNAC.es.
RAC 1. Tots som 1. RAC 1. Els que us lleveu cada dia amb el món a RAC 1.
Ah, que faràs tard, peu a terra.
Els que us poseu la competència i el vostè primer d'amagat a la feina.
Digues que sí, que les guapis no treballem.
Ei, t'aviso si ve el jefe.
Els que dineu amb el RAC 1 migdia.
A taula, que avui toca verdura.
De postres, que vols? Iogurt, fruita?
Els que torneu a casa amb el versió RAC 1.
Ui, aquest carrer aquesta hora està impossible. Vols dir que no hauríem de tirar per allà baix?
Home, no, no li fotis gas. Tu tira per aquí, que ja m'ho conec, això, que aquí tinc un pis aquí darrere.
Els que feu el sopar amb el nou ser i us fiqueu al llit amb el tu diràs.
Què? Com ha anat el dia?
No posaries l'adredor, ja?
Els que feu dissabte amb la primera pedra i el dia lliure.
Fem el ronso 10 minuts més, no?
Ja sóc aquí, he portat xurros.
Els que passeu els caps de setmana amb els superesports i el futbol.
Estem bé aquí al sofà.
Què? Vols una cerveseta?
Gràcies a tots per fer-nos líders una vegada més.
RAC1 continua amb el lideratge de les ràdios del país amb 947.000 oients diaris. Moltes gràcies.
RAC1. Tots som 1. RAC1. Aquest dijous el Girona juga a RAC1. A les 9, Oriola Girona. Els de Mitchell fan un parèntesi a la Lliga per afrontar la segona ronda de la Copa a partit únic. Seguiu-lo des de 2:15 a RAC1 amb Miquel Agut, Jaume Molló i els comentaris de Marc Brugués i Adai Benítez. Aquest dijous, la Copa del Rei es juga a RAC1. El Girona juga a RAC1 és una gentilesa de CaixaBank i Estrella d'Am. RAC1. Tots som 1. RAC1. Torna el torró solidari de RAC1 i Torrons Vicenç.
Bo és bon.
Aquest any, novena edició. I ve amb una nova varietat.
Sí, sí.
Brownie amb nous pecanes.
Irresistible.
S'afegeix als clàssics de praliner d'avellanes amb neules i taronja i el cremós d'ametlla amb cookies.
Torrons? Quina meravella, per favor.
Com sempre, tots els beneficis del torró solidari aniran destinats a la investigació de les malalties minoritàries infantils de l'Hospital Sant Joan de Déu de Barcelona. Podeu trobar el torró solidari i a les botigues de Torrons Vicenç i a vicenç.com. Aquestes festes torneu a gaudir amb el torró solidari de RAC1.
Visca torró, torró!
Tots som 1. RAC1. Aquest Nadal, RAC1 puja dalt de la cadira. Fins al 24 de desembre, cada dia, un verset recitat per les veus de RAC1.
Si el rei ros no ens ho complica, si el rei blanc dona permís, ara us pujo de seguida al balcó d'un cinquè pis.
Els podreu escoltar tots sencers a RAC+1. I a més, volem que vosaltres també hi participeu. I afegim cada dia un verset recitat per un oient. Envieu-nos el vostre verset amb una nota de veu al 618-897-485. Preneu una nota.
618-897-485.
Digueu-nos el vostre nom, edat, qui va escriure el vers i per què l'heu triat. D'entre tots els versets, en triarem un perquè soni el dia abans de Nadal i l'afegirem al podcast amb les veus de RAC1. Aquest Nadal puja amb RAC1 dalt de la cadira.
RAC+1
i Vins i Licors Grau presenten 360 Graus, un podcast sobre l'univers del vi amb Joan Maria Pou. Un recorregut per conèixer més sobre les vinyes, destilats i licors.
El podcast que mira el món del vi cada dia des d'un punt de vista diferent.
Des de que l'home coneix el vi, va descobrir un dels elements importants en una cocció.
El vi no deixa de ser un reflex de la manera de fer d'un territori, d'una identitat.
360 graus. Els dimarts, cada 15 dies, fes-ne un glob a l'app de RAC1 i a RAC1.cat.
RAC+1.
Tots som
més
1. Tot el que passa a RAC1 dins i fora de la ràdio ho trobaràs a RAC1.cat.